Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els oients fidels ja ho saben, si és dimecres a les 11 i uns minutets i sona jazz, això és sinònim de que aquest dissabte hi haurà concert de Jazz Club Vilafranca a Vinzeu, i així és, per això comencem amb jazz i comencem saludant l'Àlex Casanyes de la Junta de Jazz Club Vilafranca, que ens acompanya de nou per presentar aquestes cites mensuals. Bon dia, Àlex, ben tornat.
Bon dia, què tal?
Hem estat compartint aquestes estones mensuals amb altres companys de Junta i avui et recuperem.
Sí, sí, he estat uns mesos que no he pogut venir i ara ja torno a estar aquí.
Doncs ben tornat. Gràcies. Tenim cita aquest dissabte a Vinzeu amb Marc, no sé si Bernis o Bernis, trio?
Marc Bernis.
Bernis.
Sí, el Marc, el Marc Bernis és un músic bigatà de Vic, que ja té una trajectòria d'uns quants anys. I bé, bueno, aquest mes tenim aquest concert, que tornem una mica a un format més normal dels grups de jazz, que és un trio de jazz estàndard, diguem-ho així, que és una formació de piano, bateria i contrabaix. I bé, la proposta aquesta que ens presentarà el Marc Bernis és sobre un disc, és sobre el seu últim disc, que es diu Cares, i estarà acompanyat del Franco Molinari, el contrabaix, i el Joan Carles Aguerri, la bateria, i el Marc Bernis, que és el compositor i també és el pianista. I bé, vull dir, ens fa molta il·lusió que vingui, perquè em sembla que no, o que jo recordi, no ha vingut mai al Jazz Club, i bé, és un músic que ens interessa que els de Vic també vinguin cap aquí, que normalment sempre, bueno, venim
més
gent de Barcelona. Sí, bueno, a Vic també hi ha una vida jazzística bastant interessant, perquè tenen un festival de jazz bastant potent que nosaltres també estem vinculats amb això dels millors festivals, que com el Nu nostre que fem a l'abril. Però ells tenen la Jazz Cava, que és una cava que la gestionen l'associació mateix, i és un lloc que, a base de tenir aquest local, doncs han pogut fer una vida de jazz bastant, bastant interessant, no? I alhora molt innovadora, no? Perquè a mi personalment m'agrada molt, perquè programen molt bé. O sigui, coses que a mi també m'agraden.
T'agradaria programar, portar a Vilafranca?
Bueno, sí, sí, sí. Algunes ja les fem, per això, sí, sí. I res, vull dir, serà, jo crec que és un disc que, segons ell ens ha dit, és aquest disc que es diu Cares, i que cada composició té a veure una mica amb les cares que fem, suposo, i l'estat d'ànim que tenim. Que això...
Les diferents emocions, potser.
Sí, exacte, sí.
Bé,
suposo, exacte, sí, cada composició té, suposo, una cara.
I molt compromès, no, el Marc Bernis? Ara ens parlaves d'aquesta vida musical jazzística que hi ha a Vic. Ell havia estat fundador de Jazz Destripador, d'un grup de fang rock. Havia dirigit la Cava Big Band de Vic, per tant, molt implicat en aquest teixit jazzístic de la ciutat.
Sí, molt, molt. I vull dir que pues, suposo de tota la vida, des de jove, jo tinc entès, jo la veritat que personalment no ho coneixo, però m'han dit membres de la Junta que això de Jazz el Destripador va tenir bastanta repercussió als anys entre el segle XIX-XX, vull dir, XX-XXI. Sí, exacte, sí, sí. Perdó, sí.
Si li haguessis de posar paraules al Cares, aquest jazz que fa Marc Bernis.
Sí, és això que escoltàvem, era el primer tema, em sembla, és jazz contemporani, i ve de... Té una mica un estil bastant, no sé si és la paraula bona, però comú amb els discs de trio de jazz, que són això, piano, baix i bateria, on el pianista adopta un paper molt que fa una mica de tot, no? Que no només és el protagonista, sinó que també fa de baixista, acompanya, fa el solo, i alhora no és tan... O sigui, més que el protagonista, això que vull dir que no ho és, és tot junt, no? Vull dir que el grup és un en si, no? Vull dir que fa uns anys el jazz a trio era molt... El pianista feia una cosa, el bateria feia una altra i el contrabaixista una, i ara s'adopta una... És un conjunt, no? Que el que sona és... Estan tots molt units, i això és una mica el resum de què és el jazz contemporani, així una mica amb aquesta formació.
Sonaran Marc Bernis Trio aquest dissabte, 8:45, a l'auditori de Vinzeum. Taquilla i portes a partir de les 8.
Sí, i recomanem també a tothom que faci la reserva per internet, inclús els socis del Jazz Club, perquè així podem també mantenir un control d'aforament millor. I això, vull dir que sí, a partir de les 8 ja ho saben que poden venir i les portes estan obertes.
Àlex Cassanyes, moltes gràcies. Que vagi bé aquest dissabte.
Gràcies.
Marxa l'Àlex Cassanyes, però quedem una bona colla aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca, perquè, com us explicaven, al matí la Laia Pérez. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Avui ve molt ben acompanyada d'alumnes de diferents escoles de Vilafranca i comarca, que la setmana vinent presenten el seu trec a Vinzeum, oi?
I tant. Sí, sí, com cada any fem la presentació de treballs de recerca el mes de febrer, que ja tothom ha presentat el seu treball i ja ha passat uns quants dies, no? Heu tingut temps ja de pair doncs, aquesta part més acadèmica del treball de recerca, però volem com donar-li encara una mica més de vida, i per això convidem doncs, els 6 instituts que tenen batxillerat i són escoles amigues del museu, els convidem a venir a Vinzeum i que cada institut doncs, presenta un dels treballs de recerca, ve un alumne i pot presentar el seu treball. I això serà el 21 de febrer a les 6 de la tarda a l'Auditori del Vinzeu.
D'avui en 8, no? Dimecres vinent?
Exacte, anem de setmana a setmana.
És una tarda llarga? O els hi poseu un marge de timing?
A veure, nosaltres els hi posem un marge.
Sí?
Cadascú té uns 10-15 minuts per explicar el seu projecte, llavors, com que són 6, que déu-n'hi-do, doncs acaba sent un acte de... Al final acaba arribant a les 2 hores, no?, entre presentació i entre treball i treball, doncs hora i mitja, 2 horetes.
Qui sol haver-hi entre el públic? Família, bàsicament? Companys?
Doncs sí, sobretot hi ha família, hi ha amics, companys de classe, que cadascú es porta una mica la seva claca, també.
La claca particular.
Sí, però també vull convidar com molt a tothom, al públic general, perquè vingui, diguéssim, encara que no conegueu a cap de les alumnes que presenta el seu treball, perquè s'aprenen moltes coses. O sigui, jo no els conec, vaig allà, i realment em sembla una jornada molt interessant i a la que es poden aprendre es pot aprendre d'aquestes recerques que fan els i les alumnes, vull dir.
I molt eclèctica, no?, perquè parlen de tot, al final.
Totalment. O sigui, hi ha com un tastet de cada tema, per dir-ho d'alguna manera. No? La passió, el tema que hagi treballat cadascú, doncs et transmet el que ha arribat a aprendre, i poden ser coses molt, molt variades. Aquest any tenim temes més polítics, després ja entrarem, suposo, però temes d'agricultura, doncs, que el Selvi ens doncs, també sempre... Ens agrada també recollir què està pensant la gent sobre aquest tema. Hi ha un que parla dels llevats, també, i un altre que parla més d'història. I després n'hi ha un que potser és com el que no havíem tingut potser un tema d'aquestes característiques, que parla sobre com s'explica la història a les aules i si es fa de manera imparcial o no. Que vaig pensar, mira...
Bona pregunta.
Sí, és una bona pregunta i també estava bé que formés part com de tot aquest grup de treballs.
Doncs anem a saludar les protagonistes. Són tres de les alumnes que aquest dimecres protagonitzaran aquesta sessió de Treks a Vinzeum i que avui ens han pogut acompanyar. D'una banda tenim a la Núria Vicente, de l'Institut Eugeni d'Ors. Benvinguda.
Bon dia, bon dia.
Hola. També ens acompanya la Paula Cribillers, de l'Escola Montagut. Bon dia.
Bon dia.
I la Júlia Segura, de l'Escola Sant Josep de Sant Sadurní. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Com van els nervis? No per estar a la ràdio, això ho deixo de banda, sinó per la cita de dimecres vinent a Vinzeum.
Jo les porto una mica malament, perquè sí, és el primer cop que surto, bueno, a un lloc així tan, tan important, potser. I, bueno, amb molta emoció, igualment. És a dir, són nervis bons, jo crec.
Paula.
Sí, igualment. Òbviament impost de tenir un públic que no has vist mai i tu haver-los d'explicar el teu treball, però... Tot i així, crec que és una oportunitat molt bona per donar visibilitat, doncs, a tota aquesta feina que portem fent durant mesos.
Sí, jo també opino el mateix, que com que portem molts mesos treballant-lo, investigant i buscant informació en molts llocs, ja és un treball que és nostre i se'ns farà molt, molt, molt fàcil explicar-lo i presentar-lo.
Júlia, potser serà més fàcil per tu perquè no jugues a casa i no hi haurà tants nervis, o al contrari?
Bueno, no sé. És que a mi els nervis, a vegades, quan pujo a l'escenari o presento davant de gent, és com que se'm treuen. És més abans que el moment que estic presentant.
Clar, perquè una cosa és el treball, la recerca, l'investigació que heu fet, que a hores d'ara domineu, i l'altra és l'oratòria, no? La posta en escena. I això és diferent. No sé si es treballa una mica l'oratòria... A l'escola.
Sí, fem bastants treballs així en grup, però que estiguin només tu pujant a un escenari presentant davant d'un professorat imposa al principi, però es va treballar a les aules.
Sí, jo coincideixo. Sí que és veritat que totes les presentacions que hem fet fins ara doncs ajuden molt a calmar els nervis i tal, però a mi personalment el que em va anar molt bé va ser apuntar-me a un seminari de com parlar en públic que ofereix l'escola. I em vaig aprendre molts trucs i moltes estratègies per sortir dels nervis i doncs, poder explicar-te doncs, de la millor manera possible.
Bueno, jo no he fet cap seminari, però m'agrada molt xerrar, llavors espero que vagi bé. És a dir, jo crec que amb això ja és suficient.
Ens deia la Laia que els treballs són diversos, que serà una tarda eclèctica. Anem a conèixer una miqueta cadascuna de les vostres investigacions, dels vostres trek. Núria, com has titulat el teu?
Aquí, per què es voten els municipis, perdó. I està centrat sobretot a les eleccions vilafranquines del 25 de maig del 2023, que, bueno, vaja, són de les municipals, perquè, vaja, és un tema que és de proximitat, jo crec, perquè no sóc de Vilafranca, cal destacar-ho, però a Vilafranca jo crec que es mou molta diversitat en quant a partits polítics, en quant a ideologies, i és algo que és molt proper, potser. Visc aquí quasi tot el dia, a l'institut.
No, i aquesta distància també és necessària, no? Al final dius, que jo no sóc d'aquí. Sí, només he analitzat què vau votar.
Crec que és un punt a favor en quant a l'objectivitat d'aquest treball.
I què fas, la radiografia dels resultats?
Bé, sí. La primera part, que és la més teòrica, és més sobre parlar de l'organització territorial i tot això de l'estat espanyol, les diferents institucions i tot això. Però després ja em vaig centrar més a l'Ajuntament de Vilafranca, els regidors que hi ha, per exemple, hi ha 21, no sé, tot un seguit, i de coses, i també vaig estudiar, doncs, els resultats de les darreres eleccions, sobre l'abstenció, com ha pujat, els partits polítics, i vaig fer doncs, entrevistes a cada cap de partits, de cada partit polític que hagi entrat a l'Ajuntament, com pot ser de la CUP, del PSC, d'Esquerra Republicana, Junts i em deixo un...
Vilafranca
en Comú, perdó, sí. I vaig entrevistar tothom. I molt contenta amb això. Moltes gràcies per ser tots.
Vols fer polítiques, potser? Com és que
sí,
has triat aquest tema?
Sí, totalment.
Sí,
vull fer ciències
polítiques. Semblava.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I, Paula, com es titula el teu treball?
El meu treball, bueno, originalment està tot en anglès. Llavors el títol era Is Regenerative Agriculture Better Than Traditional Agriculture? Que vindria a ser en català És l'agricultura regenerativa millor que l'agricultura tradicional? I bàsicament consisteix en una comparació que vaig fer entre dues vinyes, una que s'aplica en totes les pràctiques regeneratives i l'altra el que seria una vinya tradicional de tota la vida, on es llaura i on es passa el tractor
i es tiren químics.
I es tiren químics, efectivament. I llavors això, bàsicament el meu treball comença amb el marc teòric on explico què és l'agricultura regenerativa i quins beneficis té, pràctiques així més comunes que podem trobar. I després la part pràctica sí que ja em poso amb la comparació, vaig fer una entrevista a Marc Gràcia, que bàsicament és un investigador que porta treballant amb agricultura regenerativa molts anys. I després vaig fer una comparació entre mostres tradicionals i mostres regeneratives. I també vaig fer un experiment per veure si les mostres tradicionals podien suportar bé el pas de l'aigua i com les mostres regeneratives podien suportar l'aigua passant pel mig de la terra.
Per què el fas en anglès?
Jo vaig començar el treball estant als Estats Units. Vaig fer l'any passat d'intercanvi allà i em va semblar una bona idea perquè estava també en una zona molt agrícola. Hi havia camps per tot arreu i vaig dir, pot ser una bona idea començar aquest treball en anglès. Després no sabia si l'anava a continuar en anglès o no, però al final el vaig decidir continuar tot en anglès i em va anar bastant bé.
Dimecres vinent l'explicaràs en català.
Sí, sí, dimecres que ve he fet la traducció del PowerPoint i de la presentació i llavors serà en català.
I a casa vens de tradició pagesa o hi ha terres perquè tries aquest tema?
Sí, vaig triar el tema perquè el meu pare treballava en una companyia que tenien pinyes tradicionals i pinyes regeneratives i sí que per facilitat a tenir mostres i tal vaig decidir aquest tema.
I Júlia, com es titula el teu trec?
Jo vaig realitzar un estudi comparatiu de diferents soques de llevat en el vi. Llavors, bàsicament el que vam fer va ser anar a Bodega Sumarroca, que és una bodega situada a prop de Sant Sadurní d'Anoia, d'on vinc jo, i vam agafar unes mostres de most xarel·lo i en cada una de les mostres vam sembrar una soca de llevat diferent. Llavors vam enviar unes mostres a Freixenet i ens van realitzar la cromatografia de gasos per saber quines eren les diferències aromàtiques que presentava cada vi. I llavors la meva part teòrica consistia bàsicament en destacar com els elements químics del most, del vi i també del raïm que dotaven el vi amb uns certs aromes, sabors i sempre a vista uns colors més vibrants o més tènues.
Per què esculls aquest tema?
Doncs perquè jo vinc de Sant Sadurní d'Anoia i volia realitzar el treball de recerca sobre un tema que m'apassionés molt i que també tingués molt a prop. I com que la meva família, la meva mare, els meus tiets sempre han treballat al món de l'enologia, vaig aprofitar aquesta ocasió per poder realitzar-ho i investigar més.
I tu també vols tirar cap aquí?
Sí, jo voldria estudiar bioquímica, que no tant del món enològic, però sí de la química dels éssers vius, així.
I a la Paula no li hem preguntat què vol estudiar, no sé si ho tens clar.
A mi m'agradaria estudiar biomedicina. Sé que és un tema que no té gaire a veure amb el meu trec, però sí, no sé.
Ens explicàveu que heu necessitat ajut extern, no? Per exemple, entrevistes als caps de llista que es van presentar a les passades eleccions municipals a Vilafranca, La Paula ens parlava d'aquesta entrevista amb Marc Gràcia, la Júlia que va enviar unes mostres a Freixenet i li van fer una prova. Ha estat fàcil demanar aquest ajut puntual per un treball de trec o gràcies a contactes facilitar la feina?
Bueno, jo que m'he dit, la meva mare treballava en una bodega i degut a contactes que tenia en els estudis que va fer a la Universitat de Tarragona, vaig poder contactar amb Freixenet, amb la Marta Casanovas i amb l'Òscar. I pues, em va fer molt fàcil perquè també tenim un contacte molt pròxim i m'ho van explicar superbé tot.
Paula, tu també hi havia alguna coneixença prèvia que et va ajudar?
Sí, el meu pare, al treballar en una companyia que es dedica al vi, doncs ja tenia molts contactes i a part el meu tutor de trec sí que em va ajudar molt perquè ell va contactar amb professors seus de la universitat i van ser qui em van donar doncs, els documents amb els experiments que jo podia utilitzar per fer el meu trec.
Jo, doncs, el meu tutor, és veritat que em va ajudar molt, el Salvador Campamà, que des d'aquí un petó.
Ai, s'acaba de jubilar, no?
Sí, just ara. Sí, sí, el trobarem molt a faltar. Però també vaig escriure tots els partits polítics i em van trigar molt poc en respondre. Van ser molt, molt servicials. Moltes gràcies també a tothom.
Què recomanaríeu a aquells alumnes que han d'entomar el trec? Ara ja un cop passat, no? I amb l'experiència que teniu, quant a tema, quant a dedicació, quin consell podríeu donar?
No el deixeu per últim minut.
Bona aquesta.
No, perquè sí que és veritat que és molta feina i jo crec que tots tendim a deixar-ho tot per últim moment i el trec és molta feina i s'ha de planificar bé perquè en el cas de fer un experiment, per exemple, sempre corres el risc de que l'experiment que pensaves que podies fer en un mes l'has de fer en dos perquè l'has de repetir perquè no ha sortit bé. Llavors jo crec que és un dels millors consells que et poden donar. Aneu amb temps perquè si no després es passa malament.
Sí, i reviseu-lo, sobretot quan aneu a imprimir-lo i reviseu-lo perquè jo em vaig equivocar i ho vaig haver d'imprimir dues vegades. Va ser una mica terrible, però bueno.
Jo també els recomanaria que t'escollissin un tema que els interessés molt perquè es passaran tot l'estiu.
Quant de temps?
Jo el vaig començar el juliol perquè la meva part experimental la vaig haver de realitzar abans que es realitzés la barema i la preestora de les mostres i tot s'havia de fer abans. Però sí que és veritat que durant tot l'estiu, si no estava fent la part pràctica, ja estava buscant informació de coses posteriors que havia de fer.
Núria, Paula, quants mesos li heu dedicat?
Doncs bé, vaig començar potser al juny també, però és veritat que aquest estiu el vaig deixar una mica de banda perquè vaig prioritzar gaudir l'estiu, però molt malament, però després ho vaig
per retomar. Recuperar.
Sí.
Jo crec que la part teòrica la vaig començar molt abans. La vaig començar crec que al març, però després sí que és veritat que el vaig abandonar molt i la gran majoria del meu trec, tota la part experimental, la vaig fer doncs, el juliol, agost, setembre, potser.
I el més positiu del trec? El que us ha fet trempar més? El que...
Bé, doncs jo crec que al moment de parlar amb els partits polítics he perdut una mica la por de parlar amb tothom. Perquè és veritat que a mi sempre m'agrada xerrar, com he dit abans, però a mi em fa vergonya parlar amb gent que no coneixia i sobretot si he de preguntar jo. Però prou bé, la veritat. Després de 5 entrevistes ja és suficient.
Jo crec que fent el trec sí que s'aprèn molt, vulguis o no, de coses doncs, que mai t'havies plantejat. Tipo, jo he acabat sabent la importància del pH del sol, que en primer moment, doncs,
ni idea, no?
Ni idea del que era. I això, jo crec que és una molt bona experiència per aprendre coses i per interessar-te per temes doncs, que potser en un primer moment doncs, no els consideraves algú que podia arribar a interessar-te.
Jo del treball m'emporto tots els contactes professionals que he trobat perquè considero que nodrir-te del coneixement d'altres persones t'ajuda moltíssim a formar-te i sobretot, per exemple, en el cas del treball de recerca, et nodreixes molt d'alguna cosa que és molt pròxima a tu. I en un futur doncs, podràs aplicar-ho en moltes zones més.
Doncs felicitats a totes tres per aquest trec, per tenir la valentia de presentar-lo dimecres vinent a Vinzeum i de venir a la ràdio també. Són la Núria Vicente, la Paula Cribillers i la Júlia Segura. Moltes felicitats i que vagi molt bé. Sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Junts per Catalunya ha reclamat al govern de la Generalitat que aclareixi si complirà el mandat parlamentari de construir una nova caserna dels Mossos al Baix Penedès, entre Calafell i Cunit. La Comissió d'Interior del Parlament va aprovar a finals del 2022 aquesta reclamació dels municipis de la part marítima a partir d'una iniciativa presentada pel grup de Junts. Després de la visita del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a la comarca fa poques setmanes, a la qual va apuntar que la prioritat era omplir les comissaries que ja existeixen, la diputada de Junts, Janine Abella, ha presentat una bateria de preguntes perquè el govern aclareixi si donarà compliment a aquest acord parlamentari. Des de Junts recorden que els municipis del Vendrell, Calafell i Cunit multipliquen per 5 la població els mesos d'estiu, arribant fins als 300.000 habitants. Això fa que es necessitin més efectius i que aquests estiguin descentralitzats de la caserna del Vendrell. La diputada de Junts també pregunta quina previsió té el departament per augmentar el nombre de Mossos a la vegueria del Penedès, donat que és l'única vegueria amb més policia local que Mossos d'Esquadra. L'escriptor del Pla del Penedès, Pep Antoni Roig, presentarà divendres a 8:45 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca el seu llibre L'aire de les coses, l'espinàs que va néixer el dia que va morir. Un dietari personal que, entre molts altres continguts, reivindica la figura com a literat i activista cultural de Josep Maria Espinàs. La presentació, organitzada conjuntament per l'editorial i la Cultural Llibreria, consistirà en una conversa entre l'autor i la productora cinematogràfica i editora de la revista cultural Ventall, Jana Jubert. Per Pep Antoni Roig, allò que fa més remarcable encara l'obra de Josep Maria Espinàs és el seu caràcter pioner pel que fa a les novel·les realistes escrites en català i ambientades a la ciutat de Barcelona en uns moments, primers anys de la dècada dels 50 del segle passat, en els quals, llevat de Manuel de Pedrolo, la resta d'autors eren a l'exili i el règim exercia una pressió per espanyolitzar la cultura catalana. Es tracta del segon llibre de l'autor del Pla del Penedès després de la novel·la Abans de la boira, publicada per Edicions i Propostes Culturals Andana el 2017 com a obra guanyadora de la primera edició del Premi Ana Maria de Saavedra, organitzat conjuntament per l'editorial Vilafranquina i la Cultural Llibreria. Enguany, el grup Esplai Parroquial celebra el 40è aniversari i ha organitzat un seguit d'actes que s'emmarquen en la celebració de l'efemèride. Dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda s'inaugurarà una exposició a la Capella dels Dolors, després de l'activitat pels infants i joves de l'Esplai. L'exposició es basarà en un recorregut per tota la història, des de les primeres colònies a mitjans del segle XX fins a l'actualitat. Amb diferents plafons, combinant escrits i imatges, repassarà totes les fites més destacables de cada dècada, aniversaris, sortides, etc. A més, es disposarà d'un espai dedicat expressament per infants. Durant la inauguració es comptarà amb la presència de Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat, Francisco Romero, alcalde de Vilafranca, Montse Arroyo, regidora de Joventut, i la presidenta del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans, Anna Grau. L'exposició es podrà visitar fins al 9 de març, de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre. Aquest dissabte 17 de febrer, el camp de futbol de Sant Martí Sarroca acollirà les finals de la Copa Comarcal de les categories Benjamí i Alaví masculí i Benjamí Alaví femení. En total hi participaran 24 equips. Els partits començaran a les 9 del matí, amb enfrontaments que s'aniran succeint fins les 5 de la tarda. Hi haurà servei de bar i brasa durant tot el dia. La jornada l'organitzen la Unió Esportiva Martinenc, el Consell Esportiu de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca.
Penedès en xarxa.
Són 11:05. La gent del detall d'avui no passa per alt que l'activitat de Carnaval es manté encara viva aquest cap de setmana, amb rues com les que es viuran dissabte al vespre a Moja i diumenge al migdia a Sant Pere Molanta. Ens ho explica des de Canal 20, Raimon de Cara.
Encara queda corda de Carnaval al Penedès aquests dies. Hi ha rues programades aquest cap de setmana i Olèrdola és un dels municipis capdals en aquest tram final de les rues de Carnaval a les comarques penedesenques. I és que tant dissabte com diumenge hi ha rua a Olèrdola, el dissabte al vespre a Moja i el diumenge al migdia a Sant Pere Molanta. Anem a pams, comencem per la cita a Moja, l'organitza el grup de Carnaval d'aquest poble d'Olèrdola i conversem amb Toni Ràfols, que és un dels seus integrants. Toni, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon. Bon dia.
Suposo que fa gràcia acollir per setzena vegada, és la setzena rua de Carnaval, al poble de Moja. Actuar a casa, mostrar la feina feta al poble, us fa especial il·lusió?
Sí, 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 des de luego. Nosaltres, clar, ens fa gràcia, primerament perquè és dissabte a la tarda, que també combina molt bé, i bueno, i com cada any, pues, com tu bé has dit, 16 anys fent rua al poble, la veritat és que està molt bé, està molt bé, i ens fa especialment gràcia, pues, que la gent que no ha pogut anar a les rues de fora, pues, que ho puguin veure, sobretot per la gent gran, no? Que és on te poder hi ha més problema, però la gent jove s'ha anat movent, però la gent gran ho pugui veure també, pues, la carrossa de poble.
A partir de les 8 del vespre s'ha fixat l'inici i la sortida des de la Rambla Catalunya. El recorregut no varia, no hi ha canvi respecte al que han estat les rues els darrers anys?
No. És exactament el mateix recorregut de sempre, el de cada any.
Fins a Cabasill?
Això mateix, comença aquí a la Rambla i acabarà el recorregut a Cabasill.
Quants participants, quanta gent, quantes carrosses i comparses hi prendran part en aquesta rua?
Mira, hi hauran 8 carrosses visitants, 2 comparses visitants i 3 carrosses del municipi. En total, 13, bueno, entre comparses i carrosses, 13 carrosses.
Clar, i això converteix el Carnaval, aquesta rua, en l'esdeveniment segurament que més persones implica, acull, dels que es fan en l'àmbit cultural al poble de Moja durant l'any. No hi ha cap altra cosa que es faci al poble, potser alguna cosa puntual en algun moment per festa major, però vaja, de tanta assistència segur que no.
Sí. Sí, sí, això ho hem parlat amb més d'una persona que dels dies que més omple, la veritat és que és pel Carnaval, bé sigui per carrosses visitants, evidentment, familiars, bueno, clar, s'omple realment, s'omple molt el poble el dissabte, moltíssim. I si fa bon temps a sobre, que esperem que sí, pues encara fa més goig en tots els sentits.
No està de més recordar-ho perquè venim d'un cap de setmana on aquest bon temps no ha acompanyat i especialment en una proposta com la vostra us ha condicionat en algun moment tant el vent que sobretot es patia el dissabte, en algun moment també del diumenge, però sobretot la pluja, no? Això us va condicionar aquests darrers carnavals, aquestes darreres rues?
Sí, la veritat és que, bueno, primerament penso que molta mèrit ho tenen els integrants que ballen perquè s'han de tenir nassos amb el mal temps que hi ha hagut, pues que hagin estat allà i ballant al peu del canyó, això té un mèrit, algú realment es veu a qui li agrada el ball. Llavors, sí, la veritat és que hem tingut mala sort, perquè ens ha passat, bueno, ens ha passat una miqueta de tot, que tampoc ve el cas, i bueno, no s'ha pogut lluir de la manera que haguéssim volgut lluir, que es podia haver fet, bueno. Un altre any serà, això va com va.
Però sí que en la Rua de Calafell va obtenir un segon premi.
Sí, sí, la Rua de Calafell, tot i que feia aire, bueno, encara ens va anar força rodó, que no ens ho pensàvem, perquè ja anàvem ja, bueno, per fet, vull dir, no és cap problema, simplement és que, bueno, mira, quan no toca, no toca, i quan toca, toca. I aquest any, doncs, mira, al final, doncs, sí, ha caigut un premi, un segon premi a Calafell, que tampoc l'esperàvem, eh? Pel mal temps, perquè, bueno, hem sortit... No ens ha anat gaire bé aquest any, no passa res, no ens ha anat gaire bé, la veritat.
El Déu de la Mort, aquesta carrossa, aquesta proposta del grup de Carnaval de Moja que es podrà veure, doncs, entre els participants d'aquesta rua a les 8 del vespre d'aquest dissabte. Hem de dir, doncs, que com ja és gairebé una tradició, abans hi ha el Carnaval infantil, tota una proposta familiar per passar la tarda vespre de dissabte a Moja, perquè a les 6 de la tarda, local 9, hi ha festa infantil.
Sí, correcte, correcte. a les 6 de la tarda hi ha la festa local pels més xics, i després a les 8 obrirem pas a la Rua de Moja, que sí que haig de dir que gràcies pels diables que aniran davant, que portaran la batuca, que seran els que obriran el carrer. I llavors, doncs, a partir d'ells, doncs, aniran les carrosses ja fins l'última.
Ho anirem
i tancarà Moja.
La proposta vostra com a anfitrions. Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per explicar-ho, Toni Ràfols, membre del grup de Carnaval de Moja, i que vagi molt bé aquestes... Vaja, ja queden poquíssimes rues aquest cap de setmana i ja vosaltres ja plegueu, no?
Sí, nosaltres ens queda, com bé has dit, aquestes quatre rues, ens queda ens queda Vilafranca, ens queda Moja, Sant Pere Molanta i Santa Fe. I amb això ja aquest any es dona per finalitzat. A veure si tenim tota la sort del món de que almenys ens faci bon temps de cara a nosaltres, i repeteixo, sobretot de cara als balladors, i a partir d'aquí a disfrutar aquest últim cap de setmana, ja que, bueno, el passat ha sigut bastant dolent en quant a pluges i aies, i etcètera, etcètera. Però penso que aquest cap de setmana, si tenim sort, el disfrutarem molt i riurem tots molt i ens ho passarem superbé.
Aviam si és així. Gràcies per atendre'ns, Toni, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
I de Moges, el tema Sant Pere Molanta, la Rua Sant Pere Molanta, el diumenge al migdia, perquè ens ho pugui explicar, conversem amb una de les integrants de l'entitat que organitza la Rua, el grup de Carnaval de Sant Pere Molanta. Conversem amb la Jess Manyer. Jess, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
A punt per la Rua que organitzeu aquest diumenge.
Sí, i tant.
Quanta gent hi participarà? Quants grups estan convidats i donaran vida a aquesta Rua?
Doncs som 15 grups i unes 1.300 persones, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Sí, bastanta gent.
El que no canvia és el procediment habitual, la sortida a les 12 del migdia des de Vila Maimona, això no canvia, i el recorregut tampoc s'ha variat.
No. De fet, bueno, la Rua en si comença al carrer Wilson, la convocatòria de les carrosses sí que està a Vila Maimona per tenir-les a punt en fila per sortir, però que això és igual que l'any passat, o sigui, és la concentració a Vila Maimona i a la Rua comença al carrer Wilson. I no, fem el mateix recorregut que l'any passat, perquè és el recorregut més ampli que tenim, del que disposem, per on puguin passar bé les carrosses, i és el que ens és més còmode. Llavors, per què canviar-ho si funciona?
Per vosaltres no és una Rua més. Acollir la Rua a casa, al vostre poble, fa que sigui un esdeveniment especial.
Sí, i tant. Nosaltres aquesta, a part, sí que és cert que molts participants de la nostra comparsa no viuen a Sant Pere, però n'hi ha molts que sí, i n'hi ha molts que encara que no visquem a Sant Pere, perquè jo mateixa no hi visc, estem implicats fa moltíssims anys i coneixem a molta gent d'allà. I llavors, és molt especial fer la Rua a casa. Sempre ho és. I a més a més, amb la carrossa que tanca, i bueno, quan arribem al final, nosaltres seguim amb la música, encara que ja no hi ha Rua, continuem amb la música i continuem ballant tots sols allà al mig.
Per vosaltres serà de les últimes Rues, tercer cap de setmana d'activitat de grups de carnaval, però hem de dir que encara vosaltres la setmana que ve teniu algun compromís.
Sí, la setmana vinent, el dissabte 24, nosaltres anem a l'Avern, som l'únic grup que hi anem, ens conviden perquè tenim participants de la nostra Rua que són d'allà i que organitzen el carnaval de la societat d'allà, i ens conviden a fer una Rua, ja la fem sense carrossa, només portem l'equip de música i la gent disfressada. I després anem al local de la societat amb ells a sopar i a ballar i a muntar una festa allà.
Aquesta Rua del diumenge a Sant Pere Molanta altres vegades havia estat competitiva, incorporava un concurs amb premis, aquest any no.
No, aquest any no. Això ho feia una de les negocis del poble, i que nosaltres ens hagin comunicat no ho fan aquest any. Per tant, és una Rua simplement de lluïment, però és igual, segueix sent una Rua preciosa.
Fa uns dies es valoraves aquest darrer cap de setmana de Rues de Carnaval al Penedès amb un sentiment agradolç per la pluja, pel vent que havíeu patit, però això sí, això no, sí. No havia tret les ganes de ballar del grup.
Exacte, sí, la veritat és que agradolç més que res pel tema de que la climatologia no ens acompanyés, perquè realment nosaltres sí que vam disfrutar igualment de la Rua com si de les que vam poder fer, el Vendrell la vam fer sota la pluja, la vam ballar igualment. Hi ha hagut anys que ens ha nevat i hem sortit igualment.
però clar, sí que fa una mica de pena el tema de mullar, per si es fa malbé, la carrossa, és un esforç de molt de temps, de molts mesos, de moltes ganes, de molta gent, i el tema de que es pugui fer malbé et sap bé. Però bueno, van resistir molt bé, o sigui que no hi ha problema.
Doncs Gés Mañé, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé aquesta Rua de Carnaval de Sant Pere Molant a partir de les 12 aquest diumenge. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I aquest dissabte a Sant Sadurní celebren el Forest Talks, una jornada de botigues al carrer i música en directe que anem a conèixer fins a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, la segona proposta d'aquesta agenda, el detall d'avui, és el Forest Talks, que arriba aquest dissabte a Sant Sadurní i que presentem ja amb la gerent de Som Sant Sadurní, Susana Duasso. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli, què tal? Doncs molt bé, com sempre. Vosaltres també, espero.
Tot bé també per aquí i preparats ja per a aquesta nova proposta que ens heu preparat aquest dissabte, ho dèiem, jornada de Forest Talks, amb botigues al carrer i també música en directe durant el matí.
Sí, correcte. Saps que bé, estem de ple doncs, amb el que seria la campanya doncs, de rebaixes d'hivern. Llavors, com ja vam fer l'any passat, doncs, hem volgut aquest dissabte fer una jornada especial de Forest Talks per acabar d'ajudar doncs, encara més a les botigues doncs, a treure doncs, aquells estocs que tenen, no? Amb articles doncs, a preus doncs, molt interessants doncs, de cara doncs, als clients que vinguin a veure'ns aquest dissabte.
Com bé dius, Susana, aquesta jornada dona continuïtat a la que ja veu iniciar l'any passat i una miqueta serveix per acomiadar-se de les rebaixes.
Sí, correcte. És una rebaixa, doncs, com et dic, doncs, per acomiadar-nos una miqueta doncs, a les rebaixes, ajudar doncs, a les botigues a poder treure doncs, aquells estocs doncs, que doncs, no s'han pogut treure doncs, durant la resta doncs, de la campanya de rebaixes. I, com dic, és un dia doncs, perfecte per passejar, per entrar a les botigues, doncs, per veure doncs, aquelles sorpreses que ens tenen preparades i, sobretot, doncs, per gaudir doncs, d'un dissabte que estarà amenitzat durant tot el dematí aquest any per una nova proposta, que és la primera vegada que tenim en el municipi, que és un grup itinerant que es diu Swing Engine Street Quartet, que són quatre persones que ens tocaran en directe de manera itinerant durant tot el dematí doncs, per lo que és la zona de recorregut del mercat i del centre comercial de la vila.
Les propostes musicals sempre són aquest afegit extra i sempre la veritat és que agraden molt al públic.
Sí, la veritat és que sempre ens ho diuen, ostres, com es nota el dia que hi ha una miqueta d'ambient musical al carrer i és veritat, al final és una manera doncs, molt amable no? doncs, d'amenitzar doncs, aquest recorregut no? que fas doncs, bueno, doncs, pels carrers de la vila, doncs, vas mirant doncs, una mica quines són les propostes comercials que tens, però evidentment doncs, fan doncs, que aquesta jornada doncs, sigui molt més agradable i espero que aquesta proposta d'enguany doncs, també agradi, com han agradat sempre doncs, les altres propostes musicals doncs, que hem anat fent al llarg de tots aquests últims anys. I res, recordar això, recordar doncs, que a banda, doncs, lògicament, doncs, de les parades de mercat, doncs, que ja de forma habitual es troben el dissabte al dematí, doncs, també tenim la proposta doncs, comercial de les botigues de la vila. Hi haurà una vintena de botigues doncs, que expressament doncs, durant aquella jornada doncs, faran el Forest Talks, ja sigui fora de la botiga o dins de la botiga, perquè algunes doncs, per tema de disponibilitat de personal doncs, no poden sortir fora, però animo aquelles que no estiguin fora, doncs, a que entrin també dins de la botiga i puguin remenar i puguin veure doncs, tot allò que tenen.
Ara ho dius, és aquest maridatge entre la música, el mercat habitual que a Sant Sadurní, a banda de dijous, també se celebra els dissabtes, doncs aquest dissabte, amb aquestes botigues al carrer, amb aquest Forest Talks, com deies, algunes botigues sí que estan al carrer, altres faran a la pròpia botiga i convidadíssims tots els nostres oients, tots els sadurnirencs a que vagin a remenar, que trobaran absolutament de tot, perquè al final la proposta, en parlem molt, la proposta del comerç local, el comerç de proximitat, és molt variada.
I tant que ho és de variada. De fet, ja et dic, amb la proposta Forestocs trobem tant establiments doncs, de moda i complements, com productes doncs, per lo que és la pràctica de l'esport, tot el tema doncs, també doncs, de centres doncs, de visió, temes doncs, més de lo que seria doncs, corseteria, electrodomèstics, hi ha fins i tot doncs, productes doncs, pels animals doncs, de companyia, també doncs, roba professional, també pel treball, també participen. Hi ha, com veus, sabates, eh? Vull dir que hi ha una miqueta realment de tot, joguines, productes per a la llar, hi ha una miqueta de tot. Són molt variats els establiments que participen, que tenen una oferta doncs, al llarg de tot l'any, no? Doncs, però jo, lògicament, doncs, ara per rebaixes i amb últimes dies ja de rebaixes, doncs, amb propostes encara més interessants doncs, a nivell de preu, però que tenim un comerç de proximitat molt i molt potent i que l'hem de cuidar entre tots.
I tant. Susana, teixiu com sempre aquesta proposta amb la complicitat de l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Sí, lògicament. Vull dir, aquesta és una acció doncs, que treballem conjuntament des de l'Associació doncs, de Comerç de la Vila amb la Regidoria doncs, de Comerç perquè entenem que caminant plegats és l'única manera doncs, de poder avançar. No? Vull dir, això ho tenim claríssim i aquesta doncs, és una de les propostes que treballem conjuntament al llarg de l'any, tant des de l'Associació com des de l'Ajuntament.
Ens comentaves abans i comentàvem no, que aquesta jornada de dissabte, aquest Forestocs, tanca una miqueta el període de rebaixes. Fa un mes, a principis del mes de gener, quan tornàvem de Nadal, ens visitaves, parlàvem en aquella ocasió una miqueta de les rebaixes. No sé si algunes de les botigues que a dia d'avui encara estan de rebaixes, si has pogut parlar amb ells, el feedback és bo, com ho han anat vivint?
Bueno, a veure, les rebaixes doncs, sempre són bones, lògicament, no? Vull dir, sempre ajuden, doncs, com dic, doncs, amb preus molt més interessants doncs, a treure gènere. El que passa és que sí que és veritat, no? Que hi ha aspectes externs que influeixen moltíssim i el tema del temps, per exemple, és que no ha ajudat gens. Pensa que és que no ha fet gens de fred, no? L'altre dia ho sentia, que estem en un mes de gener més càlid des de la història, no? Com aquell que diu. Llavors, doncs, clar, el tema climatologia realment és una cosa doncs, que ens afecta molt directament, que a més no podem controlar cap de nosaltres i que bueno, és un factor afegit, eh? Que de vegades doncs, no ajuda que es pugui treballar doncs, tot el que es voldria durant aquesta època. Però sí, lògicament contents amb les rebaixes i en poder-les continuar fent, clar que sí.
Susana, arrenqueu aquest 2024 amb aquesta proposta i no sé com es presenta l'any. Com l'aneu treballant? Sempre teniu moltíssimes propostes per dinamitzar el comerç local, per ajudar a les botigues de la vila, per posar en valor aquest comerç de proximitat del que parlem tant i tant. Com es presenta aquest 2024?
Bé, aquest 2024 doncs, es presenta amb ganes, no? Amb moltes ganes doncs, de continuar tirant endavant. Com et deia, al final la raó de ser de la nostra associació doncs, és estar al costat doncs, del comerç, de les empreses d'àmbit local, ajudar-les en tot allò que ens sigui possible, que estigui a les nostres mans i ajudar doncs, a posar en valor doncs, el comerç de proximitat, no? Perquè entenem que realment és un actiu importantíssim que tenim en el municipi i que, com et deia, doncs, l'hem de cuidar entre tots. Per tant, totes aquelles actuacions que fem al llarg de l'any ja siguin vinculades directament a la targeta de fidelització, que saps que és un eix vertebrador de la nostra entitat, com les accions de dinamització comercial que fem al llarg de l'any, doncs, amb les diferents èpoques de l'any, tot allò que anem fent sempre doncs, va doncs, en aquesta direcció. No? I aquesta doncs, és la nostra intenció també de cara a aquest any.
Des de Som Sant Sadurní porteu ja molts anys al costat del comerç local i Susana, ara parlaves de la targeta de fidelització que tant i tant bé us funciona. Per als nostres oients, sobretot perquè no siguin de Sant Sadurní, perquè aquí estem molt habituats a portar-la sempre a sobre. I jo recordo, no fa gaire temps que parlàvem de que abans estava molt, molt vinculada a la gent d'una certa edat, sobretot dones, però que mica en mica s'ha sabut fer aquesta feina comunicativa i cada vegada més la gent jove també la té i també la fa servir.
Sí. La veritat és que nosaltres estem molt contents des de l'associació. Aquest és un gran projecte que es va tirar endavant ara fa 16 anys. Es diu ràpid, són 16 anys d'una targeta de fidelització que, com et dic, no només vam ser capaços de posar-la en funcionament amb totes les dificultats que va haver-hi en aquell moment, sinó que, a més, i el més important, ha sigut saber-la mantenir en el temps, no? I que la targeta continuï creixent any rere any. I això és el més important. No va enrere. Cada cop són més els usuaris que tenim. Jo de vegades encara penso com pot ser que encara hi hagi, encara es vagin fent targetes, no? Després de tants anys, no? En un municipi com el nostre. I sí, encara es van fent targetes, doncs perquè, com bé dius, tota aquesta gent que ve darrere, gent més jove, doncs habituats a veure els seus pares a fer servir la targeta del comerç local, doncs quan ells comencen ja a tenir una edat de més autonomia, doncs també són els primers que venen moltes vegades, ostres, vull fer-me la targeta, no? I això per nosaltres és un gran èxit, un gran èxit d'aquest projecte, que és aquell gran projecte que ens ajuda a fidelitzar els clients en el comerç de proximitat amb el temps, al llarg de tot l'any, dia rere dia. És aquella feina de formigueta, no? que sembla que no es vegi, però que és tan i tan important, no? Nosaltres ara, a dia d'avui, tenim més de 5.800 usuaris actius. Usuaris actius que moltes vegades no estem parlant de persones físiques individuals, sinó que són llars. Estem parlant que Sant Sadurní són 5.250 llars i són 5.800 targetes familiars, per dir-ho d'alguna manera, que estan en funcionament. Sí que hi ha un 20% aproximadament que són clients de fora de l'àrea d'influència, la resta són de Sant Sadurní. Vull dir que qui més qui menys, a totes les cases hi ha una targeta client i això és un gran èxit.
Que vagi creixent i tant que quasi. Ho deixem aquí, convidant els nostres oients a que es passin aquest dissabte per Sant Sadurní a gaudir d'aquesta jornada Fora Stocks, amb botigues al carrer, amb música en directe. I, Susana, espero que vagi molt i molt bé aquesta jornada i moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa.
Segur que sí, que anirà molt bé i gràcies a vosaltres per estar sempre al nostre costat. Gràcies.
Amb aquestes tres, perquè hem parlat de dues rues i del Fora Stocks, amb aquestes tres recomanacions finals, acomiadem aquest dimecres 14 de febrer al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem, de 9 a 12. Que vagi bé.